Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dilluns, és 26 de març, el dia en què hem de tornar a parlar de protestes, de concentracions, tensió, detencions, autojudicials, declaracions creuades. I un cop ho has escoltat i llegit tot, la veritat és que la sensació és de tristor absoluta. Tristor perquè una té la sensació que no hi ha voluntat de resoldre res per cap banda. I el més lamentable de tot, de resoldre-ho políticament, perquè la política és el terreny del que aquest tema no hauria d'haver sortit mai i els ciutadans mereixem una resposta política i pacífica. Estem en un terreny massa perillós i cal serenor i política, de la de veritat, no la de titular ni la de guanyar vots. Són les 12 i 22 i avui és un d'aquells dies que costa, però hi hem de posar una mica de música tot plegat i tal dia com avui, un 26 de març, Diana Ross fa 74 anys.
Just call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry.
Avui al programa repassarem tota la informació, que n'hi ha força. A l'Espai de Talent amb denominació d'origen els parlarem del projecte Acceleradora Camp de Tarragona i l'Ebre. Coneixerem quin suport es dona als emprenedors, és un projecte que coordina la Diputació de Tarragona, i també parlarem amb un d'ells, amb un d'aquests empresaris que forma part de la primera fornada de l'Acceleradora. A partir de la una anirem de vins avui fins a Bellmunt del Priorat per entrar al celler Solà Clàssic i descobrir la seva història i els seus vins. I en la darrera mitja hora de programa, com cada dilluns, agafarem la Nacional 240 per trucar a la porta de Cope Lleida. Avui amb els companys de Lleida parlarem de teatre. Demà és el Dia Mundial del Teatre i en parlarem de la salut teatral de les nostres ciutats i de molt més. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al compte de Twitter del programa, @copetarragona, i també al WhatsApp. Notes de veu ens poden enviar al 672 65 35 34. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe, siguin on siguin, ens poden seguir des de l'app o des de la web de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu, com sempre, amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. A l'Agència Estatal de Meteorologia hi ha el Pol Corredoira. Pol, endavant.
Bona tarda. Molt pendents avui dilluns del vent a Tarragona. Al sud del territori bufa del nord-oest moderat a fort, amb ratxes de molt fort. De fet, tenim un avís encara activat de nivell groc per fenòmens costaners. Al litoral sud de Tarragona, amb vent de força 7. De fet, tot el litoral tarragoní està sota avís de nivell groc per ratxes màximes de vent de fins a 80 km per hora. La resta del territori, això sí, bufa variable i fluix. Pel que fa al cel, continuarà poc ennuvolat i les temperatures Avui pugen fins als 20 graus a Tarragona, Reus, Tortosa i el Vendrell i els 15 graus a Gandesa. Demà dimarts continuarem molt pendents del vent a Tarragona, bufarà del nord-oest moderat a les comarques del sud amb ratxes de molt fort a l'extrem sud al principi del dia, bufarà variable fluix a la resta, tendint a oest i sud-oest fluix a moderat però durant les hores centrals de la jornada, amb avís encara de nivell groc per fenòmens costaners al litoral sud amb vent de força 7, de fet tot el litoral tarragoní torna a estar sota avís de nivell groc per ratxes màximes de fins a 80 km per hora. Pel que fa a la resta de valors, de nou cel poc ennuvolat en la jornada de demà, alguns intervals de núvols mitjos i alts que faran acte de presència sense precipitacions i unes temperatures que tornen a pujar fins als 20 graus a la capital, 22 a Reus, 23 a Tortosa i 19 graus al Vendrell i Gandesa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Pol. Fem una ullada també al trànsit. A aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit, està tallat un carril a la C32 a l'alçada de Calafell, en direcció Barcelona. A causa d'un accident hi ha circulació amb retencions. El carril dret, el de la banda de Calafell, està tallat ara mateix.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I diumenge tens també a les comarques de Tarragona. Milers de persones tallaven l'autopista AP7 i les autovies A7 i A27, també la Nacional 240, en senyal de protesta per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, l'activació de les euroordres de detenció i els empresonaments que dictava el Tribunal Suprem el passat divendres. Abans d'arribar a les cabines del peatge de l'AP7 es van viure alguns moments de tensió entre Mossos d'Esquadra i alguns dels manifestants. Els Mossos havien desplaçat 3 furgonetes al lloc dels fets i alguns concentrats van començar a tirar pedres i donar puntades de peu als vehicles. La protesta va sortir de la subdelegació del govern a la plaça Imperial Tàrraco, on es van concentrar unes 5.000 persones. Ja a la part final, quan la concentració havia acabat de manera oficial, de fet, alguns manifestants van llançar ous, tomàquets i boles de pintura contra la façana de la subdelegació. Alguns també van impactar a l'espatlla i a les cames d'algun agent dels Mossos. Dues de les persones que van participar en les protestes pacífiques en general d'aquest diumenge explicaven el perquè. Són la Júlia i la Lisenda, ho explicaven a l'Agència Catalana de Notícies.
Doncs he vingut, com m'imagino que estem tothom aquí, per tota aquesta repressió que estem patint del govern, per part d'aquest govern, que ja no saben com atacar-nos ni com desfer-se d'aquesta situació tan desastrosa que estem vivint, i sobretot per la llibertat.
Veus que no hi ha manera de solucionar les coses, i si no sortim al carrer, només amb el llacet groc i tal, no farem res. És que estan també fent-nos mal a nosaltres, no només als que estan a la presó o estan exiliats, també a tots els votants.
A Tarragona no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i aquests episodis, alguns episodis puntuals de detenció. De fet, un cotxe va embestir alguns dels manifestants, es va poder identificar el vehicle, finalment. A les Terres de l'Ebre, un centenar de persones tallaven la Nacional 340 a Camarles i a l'Ampolla. Els concentrats, que inicialment volien tallar l'autopista P7 a Ullacona, van fer una marxa lenta i van mantenir ocupada la carretera durant gairebé una hora. El clima és tens des de divendres, de fet, fins i tot l'arquebisbe de Tarragona s'ha pronunciat sobre la situació, ho ha fet a través del seu compte de Twitter. Jaume Pujol deia literalment: ens dol molt la situació dels empresonaments que fan més difícil un futur en convivència. En el seu missatge, l'arquebisbe de Tarragona demana pregar per la pau i la reconciliació. Arribem pràcticament a 1:15. En successos, els Mossos han detingut aquest diumenge al matí un home de 30 anys com a presumpte autor de la mort d'una dona per asfíxia a Tarragona. L'avís del succés rebia al voltant de les 10 del matí de diumenge, quan es va alertar de la troballa d'una dona a l'interior d'un domicili que està a tocar de la rotonda de la plaça Europa, a la T11, que connecta Tarragona i Reus. Els Mossos van trobar la víctima, encara sense identificar, que segons les primeres informacions hauria mort per asfíxia. La policia ha arrestat aquest home, veí de Tarragona. Encara es desconeix la relació que hi havia entre tots dos. I altres qüestions. L'Hospital Sant Joan de Reus ha tancat l'exercici novament amb números negatius. Ho fa amb 3,18 milions d'euros de dèficit. No s'ha aconseguit un exercici equilibrat, tot i l'increment d'ingressos que han tingut pel compliment del contracte amb el CatSalut i les mesures implantades per controlar la despesa. Aquest resultat suposarà que no es pagui als treballadors la retribució variable per objectius. La Junta General del Centre es reunirà aviat per determinar quines accions cal prendre per remoure la causa de dissolució que afectarà el centre com a conseqüència d'aquest dèficit. i precisament parlem d'un altre hospital, en aquest cas del de la Verge de la Cinta de Tortosa. L'aparcament d'enllaç amb el servei de bus de l'hospital des del passat divendres és ja gratuït per a tots els usuaris. El pàrquing era de pagament des d'octubre, però resultava gratuït per les persones que feien servir el bus llançadora per anar al centre hospitalari, una mesura que pretenia ser dissuasiva i reduir el nombre de vehicles a l'entorn de l'hospital. Des de la seva posada en marxa, l'ús ha estat escàs i l'oposició ja n'havia demanat la gratuïtat al ple del mes de febrer. El consistori de Tortosa ha demanat avançar l'obertura arran de l'averia d'una de les tanques d'entrada i sortida, aprofitant, diuen, que pot ser d'utilitat per als visitants de la ciutat durant la Setmana Santa. Meritxell Roger és l'alcaldessa de Tortosa. L'escoltem.
Que no hi ha hagut ús d'este aparcament, que hi havia molt poc ús i que ho ha utilitzat gent, però un ús que no era el que es considerava dient. Esperàvem els 6 mesos i si als 6 mesos no hi havia... en este cas, ús, o sigui, no s'estava utilitzant l'aparcament, a l'aparcament demanàvem com a ajuntament que s'obrigués. Ens van dir que sí.
Canviem de qüestió. Port Aventura ha guanyat un 19% de visitants en Ferrari Land, però no ha assolit l'objectiu dels 5 milions de visitants. S'ha quedat en 4,7, una xifra que sí esperen superar enguany. Durant tot l'any passat, el mercat nacional va créixer un 19%, mentre que l'internacional ho va fer un 21%, segons l'empresa. La principal novetat d'aquesta temporada serà una àrea infantil a Ferrari Land, que comptarà amb 5 atraccions noves. S'inaugurarà el proper 20 d'abril. Nina Ketsnevi, que és la directora de comunicació de Port Aventura.
Ferrari Land nos ha permitido primero crecer internacionalmente, hemos crecido en mercados internacionales 21% y también atraer mercados de Francia e Inglaterra y también nos ha permitido ampliar nuestra oferta para todos los gustos, desde familias hasta también consumidor que está siempre buscando algo nuevo con las atracciones, etc.
Aquest any, a motiu dels 20 anys de la presència de Woody Woodpecker al resort, Port Aventura estrenarà a l'estiu la casa del personatge insígnia del parc i com cada any també renovaran els espectacles.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En plana cultural, Montblanc ha escalfat motors per Sant Jordi aquest cap de setmana amb la celebració de la Vila del Llibre. 35 editorials independents han acostat les novetats als lectors que han pogut compartir estones amb escriptors com Màrius Serra, Albert Sánchez Pinyol, Najat El Chatmi o Martí Gironell. Enric Bono és president de la xarxa Viles del Llibre. Ha explicat que cada poble aporta un aire diferent en aquest festival literari.
Sí, volem que les viles del llibre, cada una tingui algo per la qual diferenciar-se. La Vila del Llibre de Montblanc, clarament, a un mes de Sant Jordi, és la Vila del Llibre que ha de representar la preestrena de totes les novetats de Sant Jordi. I, a més, ho fem en una ciutat que al voltant de la llegenda de Sant Jordi té tota una gran festa medieval, té tot un imaginari i una sèrie d'activitats al llarg de tot l'any. Amb la qual cosa, és el lloc ideal de Catalunya on tots els autors posin a disposició del públic aquest avançament de lo que seran les novetats de Sant Jordi.
I precisament si parlem de llibres, hem de lamentar la mort de l'escriptor Jordi Tinyena. Ens ha deixat als 62 anys a causa d'una llarga malaltia. L'autor estava establert a Tarragona des de feia anys. Durant la seva trajectòria va guanyar, per exemple, el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, el Premi Pini Soler de Narrativa, el Premi Tarragonès de Creació o l'Enlaire a la Trajectòria. Havia estat també professor durant anys a l'Institut de Camp Clar de Tarragona i aquí hem pogut compartir més d'una estona amb ell. Per tant, el nostre condol i la nostra abraçada des d'aquí a la família. I aquest cap de setmana el FEC Festival, el Festival Europeu de Curtmetratges de Reus, ha tancat la 20a edició amb un reconeixement a la figura del compositor Carles Santos. El certamen aquest any, amb una programació especial d'aniversari, ha estat dedicat sobretot al públic, sense convidats, jurat i amb sessions gratuïtes. El codirector del FEC és en Cristian Inaraja.
Ha sigut una edició per la gent, sobretot per la gent de Reus, per la gent de les comarques de Tarragona i la gent que vinc de fora que ha vingut al festival, però ha sigut tot gratuït. I això, i pensant en la gent que ha vingut tots aquests anys, durant tots aquests anys al festival i que ens ha recolzat, i per això ho hem fet aquesta vegada. Veiem moltes cares que ja hi eren fa 20 anys i encara hi són. Vull dir que en aquest sentit sí que tenim un tipus de públic que ens ha seguit des del principi.
Acabem la repassada de la informació amb les portades dels diaris. Al diari de Tarragona trobem avui oleada de protestes per la detenció de Puigdemont. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, pedagogia musical, diuen, un mitjà per connectar amb un mateix. Al del Camp.cat, destacada la notícia, el jutge obliga a dipositar correctament el lloguer del CMQ de Reus. I al Tarragona 21, diuen, clima de rebel·lió als carrers, la ràbia desborda de la manifestació de Tarragona i una multitud talla la 7, la P7 i la 27. El diari més en la mateixa línia portada. La detenció de Puigdemont encén les protestes arreu de Catalunya. Arribem a les 12:36, ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
Hola, Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, seguim amb més coses al programa. Aixequem la persiana, com fem cada dilluns, ja ho saben, en aquest espai de talent amb denominació d'origen. Avui fem una sessió una mica especial, perquè vull parlar-los d'un projecte impulsat des de l'administració que vol recolzar a projectes emprenedors, que és el que busquem aquí cada setmana. I per conèixer l'experiència, doncs tenim avui dos convidats. Volem parlar de l'acceleradora Camp de Tarragona App, també de la seva seu a les Terres de l'Ebre, que està coordinada des de la Diputació de Tarragona, per això ens acompanya avui el Toni Díaz, que és tècnic de la Unitat d'Emprenedoria i coordinador de les acceleradores. Toni, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Moltíssimes gràcies. I també m'acompanya el Sergi Benaiges, que és el responsable de l'empresa Surt Activitats a la Natura. Què tal, Sergi? Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tots dos per venir, perquè tots dos formeu part d'aquest projecte, no? El Toni és la banda més institucional, no? I el Sergi com a responsable d'una d'aquestes 10 empreses, no, Toni, que sí, comencen en aquest projecte, que es va presentar fa just una setmaneta.
Correcte, vam presentar el dia 20 de març, les empreses van presentar, vam agafar 10 mentors i a partir d'aquí començaran a treballar després de Setmana Santa.
Uh-huh. Escolta'm, com sorgeix aquest projecte de l'acceleradora? Perquè al final és un acompanyament que feu a aquestes empreses per ajudar-los i acompanyar-los, no?, en aquest camí que no és gaire fàcil, no és de roses, no?
Com bé dius, no és un camí de roses i bàsicament surt de la necessitat d'aconseguir aquest acompanyament per a les empreses. Sabem que les empreses moltes neixen, però la majoria acaben morint, malauradament.
Sí.
Doncs l'idea d'això és tenir un acompanyament amb experts, amb una formació molt adreçada a les empreses perquè puguin sobreviure i puguin accelerar-se o rellançar els seus, una miqueta afavorir les seves fortaleses perquè acabin sent empreses consolidades al territori.
Uh-huh. Dic que és de la Diputació, ho coordineu, però aquí és una mica unió d'esforços d'ajuntaments, consells comarcals, no? De moltes entitats.
Exacte, hem d'agrair a les entitats participants. En aquest cas som 11 entitats participants. Crec que és la primera vegada que hi ha aquesta coordinació tan important entre les institucions. I molt agraïts a tots pel treball que han fet fins ara i els que els hi queden encara per fer.
Ara li preguntaré al Toni més exactament, no?, en què consistirà aquest acompanyament. Sergi, tu ets una d'aquestes 10 empreses que forma part d'aquesta prova pilot, si ho podem dir així. A tu com t'arriba el projecte? Com creus que això et pot ajudar?
A mi m'arriba el projecte des de Conca Activa, que és, bueno, tota una oficina de desenvolupament de la Conca de Barberà, val? I bueno, també és del Jordi Giné, que és el que està portant tot el tema de Conca Activa a la Conca de Barberà, em fa arribar doncs un programa i un qüestionari per veure si m'interessava. Vaig veure que sí, que m'interessava, val? I bueno, de fet va anar molt ràpid, al cap de 2 o 3 dies ja em trucaven per dir-me que sí, que m'havien acceptat dintre d'aquest projecte. I com em pot ajudar? Doncs de moltes maneres, bàsicament.
Ja, perquè tu, a vosaltres em surt activitats a la natura, que esteu a Barberà de la Conca, o la base, diguéssim.
Nosaltres, el que és la base, estem a Barberà de la Conca, no tenim una base física, ens movem bàsicament online, val? I treballem el que són muntanyes de Prades i Pirineu.
Vale.
Val? Llavors, nosaltres ara estem en un punt en el qual l'empresa ha de decidir de fer un pas i no sabem com fer-lo.
Exacte. Sí. Quant temps fa, perdó, que esteu en funcionament?
Jo vinc del món de ser autònom, val?
Ai,
i que estem fundats com a societat limitada fa un parell d'anys.
Vale. És que els autònoms, també, pobres, quina travessia al desert, eh? Déu-n'hi-do. Llavors, creus que allò has d'avançar, no? I d'aquí que tu t'interessis per aquest projecte, que el que us ofereix doncs és una mica també guies i formació, no?
El que ens ofereix aquest projecte, sobretot, és una formació, però també una atenció molt personalitzada, que creiem que està molt bé perquè, clar, cada empresa té les seves necessitats en funció del moment i de la situació en la que es trobi. Llavors, el tema aquest que no tinguem pues, això, pues, 25 hores amb un mentor de tutoria i que facin que la cosa sigui tan personalitzada és el que realment crec que és interessant del projecte.
Toni, a veure, ara li preguntaré més per la seva activitat pròpiament al Sergi, a Surt Activitats a la Natura, però què són, quina fórmula funcionarà aquesta acceleradora, no? Amb aquests mentors que faran doncs, classes, suposo, no?
Perfecte, t'explico, Mònica. En principi, podíem dividir l'acceleradora en tres grans blocs. Un bloc és la formació pròpiament dita, sí, on podem visualitzar, no?, com serà, on un professor acreditat farà classe amb aquestes 10 empreses sobre tots els temes empresarials que es pot trobar a l'empresa en el seu dia a dia, des de la constitució, recursos humans, capacitat de lideratge, dimensió tecnològica, màrqueting online, i fins i tot potser un dels mòduls més importants que arribaran és com explicar el teu projecte davant possibles inversors, o davant possibles socis, que creiem que és important. Trobem projectes molt destacats, molt importants, però malauradament no se saben explicar i per aquí poden fracassar molts projectes. Després hi ha una altra part molt important, com deia el Sergi, que és la mentoria. Parlem de que cada empresa t'ha assignat un mentor o mentora i en aquest cas els hi farà una tutorització molt i molt individualitzada dels seus punts febles i els ajudarà a crear un pla de creixement per donar-li les eines perquè aquesta empresa, com deia el Sergi, pugui créixer o fer aquest salt que necessiten. I l'altra part és el suport de les entitats i la pròpia Diputació, que el que intentarà és fer trucades de seguiment, veure com es troben i en què els podem ajudar.
Aquest servei és totalment gratuït per a aquestes empreses que formen part de l'acceleradora?
Completament gratuït. És un programa subvencionat, té un cost de 3-4.000 euros, però l'administració en aquest cas subvencionarà el 100%.
Comenceu, com tu deies, Sergi, és molt a mida, no? Suposo que els tècnics en aquest cas de l'acceleradora han mirat cada projecte i el que vosaltres voleu, cap on voleu anar, no? I a partir d'aquí us han fet el pla de formació, no?
Bé, el que és el pla de formació global ja està fet.
Sí.
El que és el pla que farem amb cada tutor o cada mentor, això encara està per desenvolupar. Tot plegat fa la setmana passada hi va haver la primera trobada i ara suposo que en breu ja ens donaran quins són els mentors i a partir d'aquí doncs, començar a treballar i posar fil a l'agulla i ja doncs, fer ja presentacions i ja analitzar doncs, més quines són les necessitats de cada empresa.
També hi ha aquest punt, suposo, de compartir experiència, no? En aquest cas, perquè són empreses molt diferents, he de dir, les que heu triat per aquest inici, no? Perquè en el teu cas, Sergi, doncs, organitzeu activitats, no?, d'esport, oci, no?, a l'aire lliure, però ja, pel que he vist al llistat, des d'empreses més tecnològiques, no?, hi ha una mica de tot.
Completament. Són empreses, el que intentàvem és abarcar tot el territori, crec que ho hem aconseguit molt bé. I sí que, com dius, són empreses molt diferenciades, però al final la finalitat és créixer. I això sí que és el factor comú que intentarà l'accelerador en aquest cas.
Toni, us trobeu que, per exemple, havent parlat amb ara la feina de començar després de Setmana Santa, com dieu, però que una mica de vegades els problemes són comuns, encara que siguin empreses molt diferents, no? Desconeixement pot ser de burocràcia, no? O de saber-te vendre, això que deies.
Exacte.
Ara, no?
Exacte, saber-te vendre és potser el hàndicap més important que tenen, no totes, però la majoria, i sí que és cert que hi ha la problemàtica és comú, que jo vull créixer, necessito créixer, i sí que hi ha aspectes que algun domina més que l'altre, però entenem que la formació està adreçada per a tots i sempre és bo aprendre una miqueta més.
Com dèiem aquí, hem anomenat ajuntaments, consells comarcals, però també hi ha la universitat, la Rovira i Virgili, no?, cambres de comerç, vull dir que aquí cada també institució pot aportar el seu coneixement.
Exacte, la seva expertesa en aquest cas. Tenim la sort de treballar amb entitats molt potents del territori i sempre amb el suport d'Acció de Generalitat de Catalunya.
Uh-huh. Sergi, explica'ns una mica, a veure, com comença la vostra aventura, això de surt activitats a la natura, i què és el que feu exactament?
A veure, això comença d'una passió, perquè al final, quan tu estàs treballant a la muntanya i portant gent, fent moltes diverses activitats, és perquè això t'agrada. O sigui, ja t'agrada com a practicant individual, i després ho transformes com en una feina i dius, home, doncs això també m'agrada, de poder transmetre aquests valors i aquests ideals que tenim. Val? Arriba un punt en el qual doncs, ja deixes de treballar per altres perquè trobes que bueno, doncs és una mica más de lo mismo i que ja intentes doncs, crear la teva pròpia empresa per dir, doncs, jo a mi m'agrada treballar d'aquesta i d'aquesta manera i oferir aquestes coses. Val? Diguem que és personalitzar encara més el que és l'activitat. Com a tu t'agradaria que la fessin, doncs tu intentar-la donar. Val? A partir d'aquí, és el que et deia abans, arriba un punt en el qual dius ja no en tinc prou de ser un autònom com a guia de muntanya, sinó que ja et planteges doncs, de crear l'empresa i ja està. I llavors fas l'empresa i a veure-les venir, bàsicament.
Sí, és una mica un salt al buit, no?, realment. El Toni fa que sí amb el cap, diu, n'he vist uns quants, no?
Sí.
Com el Sergi, jo he estat mirant, per cert, direm el vostre web, és www.surt.info, que ara em deies, estic ara centrat amb l'esquí per aquesta setmana, probablement sigui ja de les darreres, no? Sergi, que,
sí,
que ja aneu.
No, que ja aneu no. Aneu en tenim per bastants mesos, jo diria.
Sí?
Sí, el que passa és que també hem de tenir en compte que quan arriba la Setmana Santa la gent ja fa un canvi de xip, ja comença a pensar més amb la platja i amb altres activitats que no són la neu. Jo estic portant el que és l'escola d'esquí de fons de l'estació d'esquí d'Arança i, en principi, si tot segueix tal com ha d'anar, aquest diumenge i dilluns tanquem el que és la temporada d'esquí. Seguirà obert com a ús turístic, però ja diguem que ja paro de fer viatges cap al Pirineu i em puc centrar més en començar el que és la temporada de primavera-estiu aquí a les muntanyes de Prades.
Clar, perquè aquí he vist que oferiu doncs, barraquisme, via ferrada, no? Escalada, o sigui, una mica... I té una cosa que m'ha agradat molt, oberts a propostes i bogeries dels clients, diuen al web, no?
Sí, perquè, a veure, al final... jo el que estic fent és una feina en la qual tenim tota una sèrie de productes, tal com dius tu, doncs, barranquisme, escalada, vies ferrades per muntanyes de Prades i el Pirineu, val? Però quan tenim una estona lliure, a nosaltres ens agrada fer coses, també. Ens agrada fer coses, òbviament, continuem fent les mateixes activitats, però no de la mateixa manera que les fem amb clients o amb públic en general. Llavors, jo que vingui un grup de gent i em digui escolta'm, tenim aquesta idea i ens agradaria fer això. Doncs endavant, som-hi, ens ho mirem i fem pressupostos i mirem idees perquè al final es surti una mica de la rutina i són coses que t'omplen molt.
Clar. Per tant, jo els dono idees, si tenen allò ara que comença, sembla una mica el bon temps, no sé si aquesta Setmana Santa en respectarà gaire, però poden trucar al Sergi, surt.info, perquè organitzi doncs, alguna activitat. Toni, quant temps, comenceu després de Setmana Santa, quant temps durarà aquest acompanyament a les empreses?
L'acompanyament durarà fins a l'octubre, però no vol dir que aquí acabi la nostra relació amb les empreses. La idea és fer després un feedback, però el programa directament acabarà el 24 d'octubre.
Uh-huh. Com ha sigut fer la tria d'aquestes primeres 10 empreses? Perquè dic jo que propostes n'hi havia moltes més, no?
Complicat. Sí que és veritat que tenim alguna restricció. Com deies abans, l'autònom no podia participar. Uh-huh. A partir d'aquí era la primera restricció que teníem. I després, bàsicament, ha sigut un consens entre les 11 entitats. O sigui, sí que és cert que hi ha Diputació, però no hem d'oblidar les 11 entitats que estan treballant. I entre totes han aportat el que ells creien que podien ser les millors empreses. No les millors empreses empresarials, sinó les que millor se poden adequar al programa en concret. Uh-huh. Llavors van fer alguna reunió, van posar alguna posada en comú i han sortit aquestes 10 empreses.
Uh-huh. No sé si ells, les diferents empreses, a dir el Sergi i companyia, que el tenim aquí una mica com a exemple avui, no? però n'hi ha molts més i com us deia diferents, ells compartiran algun tipus de taula de treball, per exemple?
Ells compartiran bàsicament tota la formació, que és una formació molt...
General.
Sí, és molt directa, però molt enfocada a fer tallers, no la formació pròpia de professor-alumnes, sinó després compartiran molts espais de networking que cada entitat ens estan preparant, espais de workshops, algun seminari de finançament, i bàsicament crearan una relació de sinergies entre les pròpies empreses, segurament com hem vist a l'Ebre, que ja està passant.
Clar, és que això us volia preguntar, no? Perquè de vegades, com jo deia, hi ha empreses més tecnològiques que potser, no? De cop veuen el projecte del Sergi i diuen, ostres, doncs aquí podem treballar plegats, que això passa molt amb aquests espais ja de coworking, no? Que apareixen aquestes...
Sí, penseu, a més, que el que és l'antiga escola oficial, l'antiga escola d'art i disseny de Reus, que és on s'ubicarà l'acceleradora, allà serà un espai de coworking, realment... Sí que les formacions seran 2 dies per setmana, però estarà oberta perquè ells puguin anar o amb el seu mentor a nivell individual per fer treballs o el que deies tu, sinergies entre les pròpies empreses.
Mm-hmm. I com es compagina això amb la feina? Clar, Sergi, perquè vosaltres continuareu treballant mentre feu aquesta formació, no?
Doncs mira, això de com es compagina amb la feina ho podríem lligar amb la pregunta anterior, la del coworking. Clar, això vol dir que els dilluns i els dimecres hem d'estar a les classes de formació. Jo, per exemple, doncs, ja he encetat una relació amb una altra empresa que es dedica a fer viatges arreu del món, vale? Que es diu la Volta al Món de .net, val? En el qual doncs, ens hem associat per entre ells i nosaltres poder anar assistint a totes les sessions de formació. I després doncs, ja ens haurem de trobar doncs, per acabar de posar en comú tot el que ens estan ensenyant.
Clar. Hi ha algun, per cert, els hi poseu algun requisit, és a dir, per entrar a formar part del projecte, evidentment n'hi ha uns quants, però és a dir, hi ha algun, no sé, algun compromís que hagin d'adquirir, no?, a canvi d'aquesta formació?
No, requisit...
Ho he mercantilitzat molt, els termes, però...
Ho acabes de dir molt bé, el requisit principal era el compromís. O sigui, els hi vam dir, com moltes vegades, que això era un programa 100% gratuït, però que per nosaltres, l'administració o la pròpia Generalitat, no ho és. Amb el que sí demanàvem un compromís d'assistència mínima i crec que de moment a l'Ebre ho estem aconseguint i aquí al camp espero que també.
Uh-huh. A l'Ebre funciona des de fa
un mes.
Més temps?
Fa un mes, vam engegar el 20 de febrer, era la prova, això sí que era la prova pilot total. Val a dir que ha funcionat molt bé, que les empreses estan molt contentes i nosaltres com a responsables del projecte també.
Uh-huh. Per cert, jo vaig canviant perquè se m'acudeixen preguntes pel Sergi. Dius que ara tanqueu temporada d'esquí. Per cert, la majoria de clientela que teniu surt activitats a la natura, d'on us ve?
La majoria de clients que tenim a sortir activitats a la natura, si parlem de lo que és la temporada primavera-estiu, val? Ens ve de... És públic local de Catalunya, bàsicament. Val? Ens funciona molt bé el boca a boca, ens funciona molt bé, la gent surt contenta i ens funciona molt bé el boca a boca. Clar, amb això arriba un punt en el qual dius, doncs potser no hi ha prou. Tenim Costa Durada aquí al costat i és tot un públic en el qual nosaltres no estem accedint. Per exemple, això és tot l'apartat de comercialització és una de les coses que vull treballar durant tots aquests cursos i tot aquesta, bueno, tot el tema d'Accelera.
Sí, de fet, aquí que cada setmana veiem un projecte diferent, però de tant en tant no parlem amb experts, per exemple, no, que ens diuen, l'altre dia parlàvem amb una experta en gestió, diguéssim, de noves empreses, no? I ens deia, per exemple, el tema de les xarxes socials és un tema que sembla com a molt fàcil, això de ja m'ho farà el meu nebot que en sap d'informàtica, no? Però que és clau avui en dia, per exemple, per empreses com la del Sergi, no? Toni, això ho treballeu específicament,
clau,
no? La promoció.
És clau, hi ha bastants mòduls, sobretot de màrqueting online. Hem d'ensenyar a les empreses que no per estar totes les xarxes socials són més potents, sinó que s'ha d'estar les xarxes socials correctes segons... per cada segment de població a qui vols arribar o a què et dediques com a empresa. Mm-hmm. És important treballar les xarxes, però amb coneixement, com dius.
Sí, sí, evidentment. I el tema de també treballar aspectes legals, més burocràcia, que de vegades potser és una de les coses que costa més, no? Perquè tu pots tenir un projecte molt bo, però no et saps moure bé amb el tema de doncs, paperes, administració, que de vegades, ja sé que és la Diputació, però que de vegades no és fàcil, no? Pels que no en sabem del tema.
No és fàcil. Hem d'ensenyar, sí que la majoria de la resposta a qualsevol empresa, no, jo tinc un gestor que m'ho fa, però tu com a gerent, com a promotor d'una empresa has de tenir uns coneixements mínims de què es pot fer, què és no. O sigui, el gestor que et farà és porta'm els IVA, porta'm els papers, però tu has de tenir un coneixement i és igual que el tema de finançament o la part més econòmica. quan fem la formació és que això ja m'ho porta un gestor, jo no vull entrar-hi aquí, sí, però com a cap de l'empresa has de conèixer uns mínims de qualsevol aspecte empresarial.
Ah, perquè a més la majoria suposo que són empreses petitones, no sé quan sou vosaltres, Sergi?
Nosaltres, com que tenim feina de temporada, doncs tenim èpoques en les quals doncs, som un i èpoques en les quals la plantilla pot pujar com a fins a 4 o 5 persones.
Clar, però que al final em refereixo, que al final ho acabeu fent, ho fas tot, és a dir...
Al final, moltes de les petites empreses venim del món de la producció i la producció se'ns menja el temps, el dia a dia, i ens fa falta el que deia el Toni, ens fa falta coneixements de màrqueting online, clar, coneixements de gestió, coneixements d'administració, perquè, bueno, per molt bons que siguem, quan som petits no arribem a tot.
Mm-hmm. No, la veritat és que és un impuls, això ho veurem, no? Evidentment, a l'octubre, al novembre, si voleu, podem tornar a quedar i en parlem, no? Però és una ajuda, jo crec, molt, molt important. Implica una feina per a vosaltres, evidentment, però és una ajuda importantíssima. Són ara 10 empreses, suposo que ara algú que ens estigui escoltant dirà, ostres, a mi això m'aniria molt bé. Clar, ara tenim el cupo tancat, per entendre'ns, eh? Però si algú que ens estigui escoltant que està en una situació similar a la que potser ens ha explicat el Sergi, no? Doncs un projecte petit que vol tirar endavant o fer una reorientació, no? Teniu altres programes, evidentment, des de Diputació i Vives, però això podeu rebre propostes, no? De cara a properes edicions de l'acceleradora.
Podem, i realment ens agradaria rebre propostes per tenir com bastant temps per valorar-les. Sí que és cert que ara mateix està tancat, o sigui, el que és 10 empreses de moment s'han tancat, però la idea tant de Diputació com entenc que de la resta d'entitats que sigui un projecte que perduri en el temps, no sigui un programa que obre, tanca i mai no es torni a parlar, sinó que tingui una continuïtat.
Mm-hmm. Doncs com us dic, en parlarem, si us sembla, al novembre. Ara tu se't gira molta feina. N'has tingut molta ja amb l'esquí, Sergi, però ara no...
N'he tingut amb l'esquí, n'estic tenint amb l'esquí i ara comença ja el que és això, la temporada primavera-estiu. Vaig tard amb els calendaris, amb els programes, amb la comercialització, perquè és el que deia abans, la producció se'ns menja el dia a dia, però sí, ara ens comença tota la feina grossa ja de cara, doncs això, a la primavera-estiu, els barrancs, les vies ferrades, l'escalada i... tot el que vingui.
Doncs escolta, surt, 3w.surt.info, jo li dono més feina per si no en tingués sí, prou d'allà, però escolta, si algú ve de part de Cope, que et saludin, que diguin que t'han escoltat aquí. Sergi, Toni, us agraeixo molt que hagiu vingut, no tinc més temps, però bé, em sembla interessant explicar aquests projectes, no?, i l'experiència, perquè potser hi ha gent que està iniciant o vol iniciar, no?, un projecte pel seu compte i de vegades això fa por, suposo que es necessita una mica de recolzament.
Fa
no?
por, però aquí estem per ajudar.
Doncs un plaer, torno quan vulgueu.
Igualment,
gràcies.
Moltes gràcies, Sergi.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu. Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
Exactament, 672, 65, 35, 34, pel que vulguin, notes de veu o notes escrites, però les preferim de veu si volen opinar sobre l'actualitat, que mira que hi ha temes sobre els que opinar. Si volen explicar-nos què faran aquesta Setmana Santa, fer-nos alguna proposta, per exemple, si al seu poble, a la seva ciutat, fan alguna proposta interessant i la volen fer saber als oients de Cope Tarragona, doncs nosaltres estarem encantats de reproduir-la, de donar-los aquí altaveu. Amb això arribem al punt de la una. Abans, però, el recordo, els dèiem que hem actualitzat informació amb el Servei Català de Trànsit, ja circula amb normalitat, hi havia un problema a la C32 a l'alçada de Calafell en direcció a Barcelona, però ja està resolt, s'ha reobert el trànsit, per tant, normalitat ara mateix a la xarxa viària tarragonina. Arriben les notícies, tornem en 5 minuts.
Yeah.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los independentistas reaccionan a la detención de Carles Puigdemont y rescatan su deseo de que vuelva a ser presidente de la Generalitat. Dicen que están estudiando la fórmula. De momento, Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP han pactado una propuesta para que el Parlament garantice los derechos políticos de Puigdemont. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
En este pleno se debatirían dos propuestas de resolución en las que se piden que se garanticen los derechos políticos de Carles Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sánchez. Desde el Partido Popular, su portavoz Alejandro Fernández pide realismo a los independentistas.
Las fuerzas separatistas deben por fin aterrizar en la realidad y darse cuenta de que esa vía es imposible. No tiene ninguna posibilidad y se ha demostrado reiteradamente.
Hoy se tendría que reunir otra vez la mesa y la junta de portavoces para admitir a trámite estas propuestas y escoger el día para la celebración del pleno que los independentistas quieren que se celebre esta semana.
Con Puigdemont encarcelado en Alemania, sigue su curso la euroorden de detención de los otros tres exconsejeros que permanecen fugados en Bélgica. Son Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. La Fiscalía de Bruselas se reúne hoy para estudiar el requerimiento de la justicia española. Otra de las huidas que sigue en Escocia es la exconsejera Clara Ponsatí. Su abogado ha dicho hoy que se va a entregar esta semana, corresponsal en Reino Unido, Iván Alonso.
Lo ha confirmado su abogado en un comunicado. Clara Ponsatí se entregará durante esta semana a la policía escocesa que la reclama desde ayer tras haber recibido la euroorden de su detención. Eso sí, según su letrado, Amer Anwar recurrirá a la petición de extradición porque representa un intento sistemático, dice, de criminalizar el deseo por la independencia. Ponsatí, huida en Escocia tras haber dejado Bélgica, donde llegó con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afronta cargos de rebelión con violencia contra la Unidad de España, penados, según su abogado, con hasta 30 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Polémica en Francia tras el último atentado yihadista en el que fueron asesinadas 4 personas, 15 resultaron heridas. El partido de Le Pen pide la dimisión del ministro del Interior por no prevenir el ataque. La pareja del asesino, Radun Lacrin, estaba fichada por los servicios secretos franceses por riesgo terrorista. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La compañera del terrorista que atentó el viernes en un supermercado cerca de Carcasona también estaba fichada por la policía. La joven de 18 años está detenida desde el viernes. Igual que el terrorista, había manifestado signos de radicalización. La pareja se conocía desde hacía 3 años y estaban inscritos en el fichero de radicalizados. Ella era también objeto de seguimiento en las reuniones semanales de coordinación de la prefectura, pero estaba en el nivel bajo del espectro con signos débiles de radicalización, igual que su compañero, que sin embargo durante el ataque se presentó como un soldado de Daesh.
Es lunes santo en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Álvaro García.
El PSOE confirma que no aprobará los presupuestos generales de 2018. No lo hará porque, según los socialistas, son unas cuentas basadas en recortes. Esta confirmación llega tras el anuncio de Albert Rivera de su apoyo al gobierno para aprobar las cuentas del Estado. La ministra de Agricultura abre la puerta a un nuevo trasvase desde la cabecera alta del Tajo a la cuenca del Segura. Lo van a estudiar el 3 de abril. Con las lluvias de las últimas semanas, los embalses de Entre Peñas y Buendía han superado los 400 hectómetros cúbicos, cantidad a partir de la cual se puede trasvasar. Y por último, el Papa Francisco ha dado las gracias a la policía italiana por su labor en el Vaticano. Francisco ha destacado la discreta y eficacia vigilancia que se desarrolla justo en una semana con una mayor afluencia turística por las celebraciones de Semana Santa.
Y el equipo del Espejo, que tampoco descansa en este lunes santo. José Luis Restán, buenas tardes.
Sí, es nuestro tiempo, ¿cómo vamos a descansar? Buenas tardes.
Hoy nos contáis una historia de entrega y generosidad llevada hasta el extremo.
Sí, es la historia de fe del teniente coronel Arnaud Beltrán, que el pasado viernes se entregó como rehén en lugar de una mujer retenida por un yihadista. Su gesto salvó a esa mujer y al dejar abierto su teléfono móvil facilitó la operación de sus compañeros para acabar con el atentado. Pero él ha resultado muerto. Arnaud nació en una familia poco practicante, pero vivió una auténtica conversión en torno a 2008, a los 33 años. Se había casado civilmente con Marielle en 2016 y durante una visita a la abadía de Grasse conocieron al padre Jean-Baptiste, al que pidieron que les preparase para su matrimonio religioso, que ya tenía fecha, el próximo 9 de junio. Como dice este monje que le ha atendido en sus horas finales, solo una fe animada por la caridad podía pedirle el sacrificio sobrehumano de entregar su vida para salvar a otros. Historia apasionante que contamos en un ratito en El Espejo.
La historia de Arnaud y muchas más a partir de las 2 menos 25 en El Espejo. José Luis, gracias.
Adiós, hasta luego.
Y estamos en una semana, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Semana marcada por los partidos de preparación para el Mundial.
Con uno destacando sobre todo, es el que va a enfrentar mañana en el Estadio Metropolitano a las 9:30, España y Argentina. Y todo apunta que va a ser con Leo Messi en el 11 titular del albiceleste, después de que ayer se entrenara con normalidad en Valdebebas, dejando atrás las molestias musculares que le hicieron perderse el choque ante Italia. La selección se entrena esta tarde a las 7:30 en el campo del Atlético de Madrid, a puerta abierta para los aficionados, y antes se ejercitará Argentina. A las 6 habla el seleccionador Sampaoli. Hoy tenemos más partidos de interés en el camino hacia Rusia 2018. En menos de media hora, a la 1:30, se miden en China la Uruguay de Godín y Suárez y la Gales de Gareth Bale. Y a las 8:30, el interés puesto en ver a Cristiano Ronaldo al frente de una Portugal que se enfrenta a Holanda. Y fuera del fútbol, estamos pendientes del tenis en Miami. 4 españoles hoy buscando los octavos de final: Pablo Carreño, Fernando Verdasco, David Ferrer en el cuadro masculino y Garbiñe Muguruza en el femenino.
Gracias, Santi. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Cuando tienes coche nuevo estás muy pendiente de él, ¿verdad? Que no le den golpes, que nadie coma dentro, al taller ante la mínima alerta, pero pasa el tiempo, pierde interés y se va descuidando. Por eso este es el momento de redescubrir el amor por tu coche. Ahora que vienen días de fiesta y queremos disfrutarlos al máximo, una revisión del coche es imprescindible para evitar cualquier incidente o, lo que es peor, un accidente. Neumáticos, líquidos, parabrisas, chaleco reflectante, triángulos y cadenas si viajas a zonas de montaña que con la nieve nunca se sabe. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Tener el coche a punto y planificar el trayecto es viajar mejor y más seguro.
Hotel Restaurant Canadá, el sitio ideal para sus celebraciones. Disponemos de salones especiales para comuniones, bodas, aniversarios, reuniones familiares, con menús adaptados a su presupuesto. Contacte con nosotros al 977-54-1633. Le informaremos sin compromiso. Sus celebraciones en Hotel Restaurant Canadá, carretera de Valencia 211, Torreforta. Teléfono 977-54-1633.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur, Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso. En 13.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena. Te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Passen pràcticament 9 minuts de la una, seguim en directe al migdia a COPE Tarragona. Des d'ara fins les dues encara hem d'anar de vins, hem d'agafar la Nacional 240. Avui parlarem del Dia Mundial del Teatre, que se celebra demà. Vinga, un minut i ens hi posem.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Este año, la calçotada en restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calçots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa com cada setmana. Avui anem a buscar-los a Bellmunt del Priorat. Seguim la recomanació del Joan, del Mas de la Caçadora, i volem saber més en aquest espai de la història, de la manera de fer i dels vins del celler Solà Clàssic. Per això ens acompanya avui el Toni Solà. Què tal, Toni? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, bé.
T'he canviat el cognom, potser he dit Solà. És Toni Solà, eh?
No, Solà és el nom del vi.
Perdó, doncs
no passa res.
Corregeix-me.
Toni Romero.
Romero, doncs perdó, eh? Jo, mira, no sé per què he associat Toni Romero.
No és la primera vegada.
Bé, tot fos com això, no? Totes les equivocacions fossin com aquestes. Escolta, Toni, et recomano, deia jo que et venia recomanat pel Joan del Mas de la Caçadora, que sé que sou bons amics, però és que tu vens doblement recomanat, hem de dir, perquè ja la setmana anterior la Eva, de Vega i Xalà, també et va recomanar.
O sigui
que, noi, això és ja, no?
Sí, la veritat és que els petits productors d'aquella zona tenim molt bona relació, ens donem un cop de mà, però bueno, tenim moltes coses en comú i això ens ajuda.
A mi m'agrada molt aquesta fórmula de que ho recomaneu, perquè així també arribem a cellers, no? Doncs, que potser són més desconeguts pel gran públic, no? I m'agrada molt aquesta germanor, no? Que teniu de, mira, jo et recomano aquest vi perquè m'agrada molt com treballen, no? Allò, sé que per vosaltres, doncs, que és una admiració més que competència, no?
Sí, 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 la veritat és que tant el Joan com la Eva fan coses molt, molt interessants, molt xules. El Joan fa uns blancs espectaculars i la Eva té uns negres també. Està en una terra de pissarra, sí, com el Priorat, curiosament té una terra de pissarra i fa coses molt, molt interessants.
Doncs escolta, doblement recomanat, a veure, per alguna cosa serà, posem-nos en antecedents, explica'ns una mica, per aquells que no coneguin Solà Clàssic, que l'estiguin descobrint ara mateix, com comença la vostra història, Toni?
Vols la part sèria o vols la part...
Les vull totes, les vull totes.
Pues vinga, t'explico la part divertida, que és certa, a més de ser divertida, certa. Al Priorat van vindre les grans empreses del món del vi, totes aquestes que són grans empreses, que van, tots els cellers de grans estan allà al Priorat, i resulta que al meu poble, a Bellmunt del Priorat, pues, van comprar la cooperativa o van llogar la cooperativa i ens van quedar sense vi al poble. Tots els socis, jo vinc d'una família que són històricament socis de la cooperativa, però clar, arriben aquests, jo en la cooperativa i ens quedem sense vi, al poble no tenim vi de casa, no tenim vi de... Llavors, el primer any decidim anar a comprar el vi al poble de costat, però no ens va fer el pes, no ens va agradar. No ens va agradar i van dir, no pot ser que tenim verema, perquè tenim un tros bastant gran de verema, no tinguem vi. I van dir, bueno, per què no ens fem el vi? No és tan complicat. El sogre havia estat en el sindicat molts anys, havia vist com se feia. I ens vam animar a fer el vi per l'any de casa i ens va quedar molt bo, ens va quedar molt bo. Llavors, l'any següent, estàvem igual, no teníem vi de la cooperativa, i van decidir, home, pues tornem a fer-ho. El tiet ens va dir, ostres, jo també voldria. I un altre amic també em va dir, jo també voldria. Total, que van fer 1.000 litres.
Home, així
1.000 litres per tres famílies, sí. Bueno, és el que se veu en tres famílies en un any.
En un any, eh? Vale, està bé, m'agrada la xifra.
Sí, bueno, són 1.000 quilos, que ve a ser uns 700, 600 litres de vi. Total, que ens va quedar molt bo. I van dir, bueno, si això no s'ha quedat bo, per què no comencem a embotellar i tal? I això va ser el 2004. Uh-huh. I el 2004 ja van decidir fer vi per producció, per vendre, i sí, aquesta va ser la història, perquè ens van deixar sense vi en el poble.
Imagina't, eh? Una mica també per casualitat, no? I per dir, doncs, comencem a fer-ho per nosaltres i això que acaba sent un hobby, no?, d'alguna manera, acaba sent una manera de viure.
Sí, aquesta és la història divertida, que és certa, a més, eh? Però també és cert que la pagesia en aquest país o dona un valor afegit al seu producte o ho té molt complicat. Llavors, la família, els sogres són famílies de pagès, tota la vida havien fet raïm, i lo venien com a raïm, però clar, o li dones un valor afegit, clar, o és molt complicat. I ja feia temps que no es donava pel cap de produir un vi, eh? Després, la sequera de vi no es va animar.
Us va empènyer una mica, no? Perquè tu et dedicaves al món del vi o de l'agricultura, o feies una altra cosa...
Jo feia i faig una altra cosa, és a dir, jo, el meu ofici i el de la meva dona som educadors socials, és a dir, nosaltres venim del món de l'educació, educació no formal, però la família sempre havia tingut verema, bueno, ceps, sí, i els continuàvem, treballàvem totes les hores que podíem per ajudar-los, i nos vam animar amb aquest... És més, jo vaig renunciar a part de la meva jornada de lo que faig. Estic, treballo en una fundació sense ànim de lucre a mitja jornada i l'altre tot a full amb el vi.
O sigui que compagines, eh?
Compagino els dos oficis.
Molt bé, doncs escolta, m'agrada com hem arribat a tenir aquesta ampolla sobre la taula, que ens ha portat una ampolla el Toni. Ara penjarem una foto al Twitter també. Sabem la història, ara volem saber una mica quina és també la vostra manera de treballar, la vostra filosofia, no? Perquè aquí parlem, n'hem parlat de fet amb el Joan i amb l'Eva en parlàvem, no? D'aquesta manera de treballar la terra amb el màxim respecte, no? Allò que posem una etiqueta, si convé, agricultura ecològica, que se'n diu, però això és més enllà del com dels productes que utilitzes o no, és una manera d'entendre també la terra, no? I la vinya.
Sí, el Priorat és una terra dura i ostinada, que deia el poeta, eh? És una terra, perquè ja sabeu que no tenim terra, sinó que tenim pedra, la famosa llicorella, en la qual és un treball dur, és molt difícil de mecanitzar-lo perquè hi ha les pendents, perquè l'OCE se van plantar fa 50, 60, 70 anys i no havia tractors. Llavors se van plantar perquè hi hauria la mula, amb la qual vol dir que el pas és molt estret. Tenim un tractor que sembla de joguina, sembla de Playmobil, més que un tractor, perquè si no, no passes, és tot molt manual. Llavors, entre la impossibilitat, perquè és molt manual, però sobretot per la consciència de que quan menys intervenció facis el camp, millor. Les plantes s'autoregulen, les plantes creixen, produeixen el que han de produir, no has de forçar res. Llavors és quan tens un producte bo, quan tu respectes el que estàs treballant. És deixar que la natura vagi fent i donar-li un copet de mà. També tot és molt manual, nosaltres diem que és digital perquè fem amb els dígits, amb els dits, mínima intervenció possible.
Aquest vi que ens has portat, el Solà clàssic, no? un negre, seria un bon vi per introduir-nos al vostre celler, Toni?
Sí, és el nostre vi, si veieu l'etiqueta al Twitter veieu que hi ha una ditada, sí. És la nostra identitat, és el vi que ens representa, que és com nos anomenem, Solà clàssic, perquè al Priorat hi ha la tradició de posar els noms dels vins d'un tros de la terra, llavors la nostra terra pràcticament tota és el Solà. Solà, que és la banda on toca el sol. Uh-huh. Llavors, per ahir ve el nom de Solà i clàssic, perquè intentem fer allò que se feia al Priorat. Què és allò que se feia? Pues, treballar els vins de forma molt natural, no afegir res o quasi res, i treballant les varietats històriques del Priorat. Les varietats històriques del Priorat són la Granatxa i la Carinyena.
Sí.
I nosaltres exclusivament treballem en Granatxa i Carinyena.
Només aquestes dues, eh?
És l'opció que hem fet perquè la vinya vella era només Granatxa i Carinyena i només tenim vinya vella. I llavors, és un vi molt, penso que és molt identitari nostre, del nostre celler, però també de la comarca. Al poble, la gent gran del poble, me diu que li recorda el vi d'antes.
Ah, sí?
I ens encanta que s'ho diguin. Perquè és el que busquem, fer el vi com se feia abans. Granatxa Carinyena fermentat sense passar per barrica. Aquest vi no està passat per barrica.
Uh-huh. Per tant, és el que tu dius, no? Les varietats pròpies, no? de la zona a l'ampolla.
A l'ampolla, i està fermentat. Històricament, al Priorat no se feia criança. Nos han explicat i nos han fet creure que no és cert, que els grans vins del Priorat eren passats per barrica, no és cert. El primer vi que surt en Déu Priorat en qualificació de criança és el 89. Abans no s'havien fet vins en criança. I és el que hem volgut fer, un vi fermentar el raïm, Granatxa Carinyena, i tapar-lo en ampolla. Això sí, necessita un temps llarg de repòs en ampolla. Uh-huh. Aquí us he portat, per exemple, un 2012. És a dir, és un vi que ja té 5 anys de repòs en ampolla.
Uh-huh. Per tant, estem davant d'un vi d'aquests, allò, potents. Un dia em deien un vi d'aquests que necessites un formatge per fer-hi les paus o alguna cosa.
Grafor. Nosaltres sí, diem no? Allí Grafor. És un vi potent. Normalment els Priorats són vins en concentració, sí. Són vins potents, imponents. Ja busquem aquesta concentració. Estem en una zona on la llicorella, aquesta pedra, nos dona molta profunditat als vins. I és el que busquem, Són vins, no són vins suavets, ni lo volem, No és la nostra voluntat.
Uh-huh. Per tant, tenim aquest Solà clàssic, queden-se amb aquest nom, aquest vi d'antes. M'ha agradat molt això, no?
Lo
vi d'antes. M'ha agradat molt, no? És una mica, doncs, això, anar enrere en el temps, en la història, no? I fer també aquest tribut la terra.
Si em permets, t'explico una anècdota,
Sí, sisplau.
Fa un any vaig anar a presentar-lo en un colmado de Barcelona, amb una senyora molt gran, colmado, que hi havia de tot, paraigua, sabates, fuets i vi, tota una paret de vins. I la senyora, molt gran, però tenia molt nivell de cata, la tia en sabia de cata molt. I quan vaig acabar de presentar-li el vi, i lo va tastar i demés, me diu, que bé, xiquet, m'has portat vi amb gust de vi. Se'm va quedar,
Quin piropo!
És un vi amb gust de vi.
És un piropo boníssim, sí, el poden sí, sí. dir. Una de les millors coses que et poden dir. Per tant, tenim aquest solà clàssic, garnatxa, carinyena. En feu d'altres, Toni? N'hi ha d'altres amb aquestes dues mateixes varietats, no?
Sí, sí, sí.
Com es poden donar altres visions, no?, unes mateixes varietats?
Sí, te diria també un altre exemple. Amb un bistec de vedella pots fer un bistec, o pots fer un fricandó, o pots fer, pots fer moltes coses, no?, la mateixa matèria prima. Tenim, ara mateix estem fet 100 vins, tenim 7. També fem un blanc de granatge sol, granatge blanca, però los negres exclusivament granatge i carinyena. També hem fet un exclusivament de carinyena, el Vinyes Teresa, que és un homenatge a la sogra.
Sí.
I llavors tenim vins sense barrica i vins amb barrica. El Solà Clàssic i el Solà 2 Clàssic no tenen barrica, i el blau, el vermell i el Vinyes Josep, són els altres que tenim, tenen barrica. Però sempre optem per una barrica poc profunda, una barrica poc marcada.
Si entren a tafanejar per ser al web del celler, www.solaclàssic.com, precisament del Vinyes Josep, jo estava allà mirant, garnatxa, carinyena, diu, un vi potent, és un vi fresc. Diu, un vi, el definiu així, complicadament senzill. A veure, què li passa a aquest Vinyes Josep?
Molt bona, aquesta frase no s'ha fet parlar molt, complicadament senzill. És un vi que enològicament, que la gent que li agrada molt el vi i que entén i que tasta, nota molts matisos. És un vi amb molta, molta complexitat, perquè la granatxa i la carinyena són varietats potents, que tenen molts matisos, i més si és de vinya molt vella, com és el nostre cas. Con lo qual, aquell que vol trobar molts matisos, moltes diferències, los troba. Però aquell que no entén de vins, que no vol un vi massa dur, que lo gaudeix molt, perquè té un pas de barrica molt suau, i aquest pas de barrica fa que sigui molt, molt golós, molt atractiu. És a dir, que el que vol trobar complicació, complicada, lo troba, i el que vol trobar senzillesa, trobar un vi que pugui veure, també ho troba. És la frase, i a més, penso que no es va quedar molt bé, i molta gent m'ha preguntat per aquesta frase.
És que a mi m'ha cridat l'atenció, però vaig pensar, mira, quina manera més bona de complicar-se, no?, amb un vi, o sigui, totes les complicacions fossin així.
Sí, sí, sí. Mira, dilluns vam anar a l'entrega de plaques de restaurants Slow Food de Catalunya, se va fer a Cervera, també estava el Joan i també estava l'Eva, i tots els restaurants de Catalunya que tenen la distinció de Slow Food o sí. Quilòmetre Zero. I la van estar tastant, no? Hi havia gent que no l'havia tastat, sommeliers nous, cuiners nous, i no se creien, em diu, però això té 12 mesos de barrica? Dic, sí, té 12 mesos de barrica. Diu, ja, però és que la barrica no és pesada, no és dura. Bueno, és la idea, és que sigui un vi complicadament senzill.
Vull que em parlis, no? Perquè evidentment feu 7 vins, la majoria són negres. Parlem del blanc una mica, el Solà 2 Clàssic, no?
Solà 2 Clàssic, que enguany li han canviat el nom, se diu sí. Lo Peix.
Ah, molt bé.
Lo Peix, cert que seria Solà 2 Clàssic i amb el canvi l'hem fet enguany. A Bellmunt, el nostre escut és una muntanya i un peix que salta per dalt. A Bellmunt, una zona de muntanya, sí? Pues, el nostre escut és una muntanya i un peix saltant per dalt. I com que ens agrada molt el poble, doncs li hem posat el nom de part de l'escut, lo peix. De fet, a l'etiqueta hi ha un peix. És granatxa blanca 100%, i com us deia abans, fermentada i tapada en ampolla i res més.
Yeah.
Deixar de reposar en ampolla un temps, perquè s'ha de deixar reposar, i poca cosa més. Un blanc amb contundència, potència.
Mm-hmm. Això, per vosaltres, això em queda molt l'atenció sempre, no? De dir, ostres, jo el deixo en ampolla. Quant temps parlem de reposar en ampolla, per exemple, amb aquest lo peix?
El peix ha estat 6 mesos de repòs en ampolla i estem a punt d'acabar el 2016. Però és que està més bo avui que fa 6 mesos. Quan més temps està en l'ampolla, més
millor,
bo està.
No? Millor.
Els nostres vins necessiten temps de repòs, necessiten nostres vins, bàsicament tots els priorats. Tot aquell vi que té molta complexitat necessita repòs en ampolla. Els nostres, quan més temps tenen ampolla, millor. Només hi ha una dificultat que l'has de cuidar, que és el tap. Has de posar un tap bo, has de posar un tap natural perquè és un element de conservació interessant.
Ah, mira, doncs em fas venir bé la pregunta, perquè de vegades allò, hi ha el debat aquest, que si suro, que si silicona, que si tal, dedueixo que optes per la tradició.
Sí, opto per la tradició per dues coses, eh? Mira, i l'altre dia també parlàvem amb un amic. Tu t'imagines un bon pernil de jabugo en un plat de plàstic?
No.
No, no te l'imagines. Jo no m'imagino un bon vi amb un tap de silicona un muntat de rosca, no? Primera per aquest, no? I després per un tema, nosaltres som ecològics i pensem que los taps de suro és un element de mantenir el bosc de les sureres. Aquí a Girona tenim molts, a Extremadura també n'hi ha molts. Si tu estàs consumint suro i suro d'aquí, nosaltres intentem consumir suro de Girona, estàs mantenint l'explotació d'un bosc, la conservació d'un bosc, la feina que dona el bosc, que dona molta, i també és una altra opció de mantindre allò que ja tenim al nostre país.
Mm-hmm. Aquell moment deia jo, estàs esperant aquests 6 mesos, obres una ampolla, Toni, i dius, uah, No, ara sí, ara ja està. Aquest vi ja el pot sortir de casa, no? Mm-hmm. Suposo que aquest moment també l'espereu no comptant els dies, no?
És un moment xulo, perquè és a dir, quan traiem un vi al mercat? Quan se'ns ha acabat l'anyada anterior i quan el vi està, no s'hem trobat, i amb el Joan t'ho devia explicar, amb el seu vi, el Rosa la Guapa, que no ha, que se l'ha esgotat i que no treu la segona anyada al mercat perquè li falta temps. Això no es trobem. Llavors, nosaltres cada 2-3 mesos tastem tots els vins que tenim al celler. És a dir, tastem la sola clàssica 2012, 2013, 2014 i veiem l'evolució que fa i quan està treure el mercat. Si no està per treure, no s'estimem més dir-li al client, que sempre són clients petits, dir-li, mira, t'has d'esperar 3 mesos, però el vi li falta una miqueta.
Uh-huh. On els trobem, els vins de Solà Clàssic? Vinga, ara que ja hem posat a la gent antecedents, sabem la història, sabem anècdotes al voltant, les varietats, els noms dels vins, on els podem trobar?
Els podeu trobar al celler, a casa, a Bellmunt, si veniu, i a més us deixarem veure el celler. Aquí a Reus els podeu trobar a Ecobó, uh-huh. Està aquí al costat de la ràdio.
Sí.
És un supermercat de productes ecològics, a més, que cuiden molt els productes i que volen conèixer si o si els productors i tenim una bona relació.
És importantíssim.
Sí, sí, al carrer Ample, a la vinacoteca que teniu, també ens podeu trobar. I després en petits restaurants on cuiden les coses, eh? En restaurants Slow Food, Kilòmetre Zero, en la Giberga d'aquí baix a Reus,
sí,
també ens podeu trobar.
Que es menja estupendament, a més,
sí,
aprofitem per dir-ho.
La Rosa Maria és molt bona, a més ho diu, va heredar la cuina de baix del sud de la meva padrina i la cuina d'aquí de ma mare. I fa una cuina espectacular.
Doncs és important, això també ho comentàvem també de fet amb el Joan i amb la Eva, no? Que els restaurants també, perquè és una via d'entrada als consumidors importantíssima, que els restaurants apostin pels vins de casa i de proximitat, no? I que ens ajudin els consumidors a descobrir també nous vins, eh?
Sí, mira, dilluns parlant amb un cuiner d'un restaurant Slow Food, ell deia, jo no dono de menjar a la gent, jo faig que la gent gaudeixi.
Sí.
Perquè la gent gaudeixi, ha de gaudir menjant, però ha de saber què menja, li he d'explicar què menja, li he d'explicar què fer, d'on ha sortit allò, li he d'explicar d'on ve aquest vi, com s'ha fet aquest vi. Quan t'expliquen allò que estàs menjant, bevent, és quan ho gaudeixis molt. Si no, l'exemple d'un monument. Tu vas a veure la pedrera, és bonica, però si te l'expliquen és molt més
bonica. És molt millor, és molt millor. Doncs jo t'agraeixo molt que hagis vingut a explicar-nos avui els vostres vins. Per cert, hi ha alguna part de la producció que feu que se'n va fora de casa o no?
Sí, mal me pesi, sí, sí.
Que ja m'agradaria que es quedés tot aquí, no?
Mal me pesi, perquè nos definim com a productors de proximitat. El 50% l'esporto fora. Exportem a bastants països, no massa grans quantitats, perquè som un celler familiar, petitet, però sí, exportem a Bèlgica, França, Mèxic, Alemanya, exportem a bastants països. Uh-huh. Priorat i ecològic, tenim 2 portes obertes, molt grans.
Doncs escolta, que això també és molt bo, però escolta, també aquí a casa demandem-ho més, que a veure si te'n queda menys per exportar, no?
Sí, a mi m'agradaria
més.
Aquí.
Escolta, no et deixo marxar, Toni, sense que em recomanis un vi, única condició és que sigui de la demarcació de Tarragona, un vi, un celler, el que tu vulguis.
M'ho he pensat, com que sabia que m'ho preguntaries, perquè el Joan me va avisar, m'ho he pensat. Mira, Sedonguera, de la Serra d'Almos, no han vingut, no, el Xavi?
Han vingut.
Ai,
han vingut.
Llàstima.
Ara no sé si fa molt o poc, però han vingut.
És interessant perquè fan una carinyena 100%. És una família de pagès que s'estima molt el que fa. Vale, pues
no érem una opció bé, va, perquè si no
faré tornar. El Josep Maria i la Judit, camí de Sirga, de Miravet.
Ho mirarem.
Miravet és un celler encara molt més petit. Miravet, camí de Sirga, el celler se diu, no me'n recordo el nom del celler, és que a mi se me queda el nom dels vins, clar. Però bueno, Miravet, camí de Sirga.
Molt bé, doncs escolta, t'agraeixo molt les recomanacions, l'ampolla, la història, la bona estona que ens has fet passar i escolta, que et vagi molt, molt bé, torna quan vulguis, eh? Un
Moltes
plaer.
Gràcies, Mònica.
Gràcies. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi,
pa-pa-ra-pa-pa-ra. Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slick.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Doncs aquí el que està passant és que arribem ja a 2:15, que ràpid ha passat el matí, i de seguida agafem la Nacional 240.
I com sempre, els dilluns, és igual si és Setmana Santa o no, però arriba el moment en el que obrim la Nacional 240 i està ben habitada pels dos costats, per les dues puntes. Un servidor, Ricard Álvarez, des de Cope Lleida.
I una servidora, Mònica Carrasco, des de Cope Tarragona.
Sabia jo que no em fallaries, ni
jo
per Setmana Santa.
Jo sempre estic aquí. Sempre... Tu tens aquella por, no? Quan obres el botonet, aprems el botonet, sí. Dius, a veure si aquell haurà marxat.
A veure si ha marxat de vacances, no.
No, aquí estem, aquí estem, treballant una mica. Escolta, avui, ja ho vam anunciar l'altra setmana, demà és 27 de març, és el Dia Mundial del Teatre.
Sí, és una bona data, està ben marcada al calendari.
Una bona data aquí, de fet, al programa som molt amants de la cultura en general, i del teatre, ens agrada especialment, no? I sempre que podem, Ricard, fem forat per parlar de propostes teatrals.
I tant, home, i tant. Cada setmana en tenim.
Cada setmana en tenim, de fet, és veritat, perquè tenim la sort de que n'hi ha moltes de propostes, a totes dues demarcacions. I avui volem parlar una mica de la salut del teatre a casa nostra i també de com és de fàcil o de difícil, no?, tirar endavant projectes tant des de l'àmbit públic com des de l'àmbit privat. Si et sembla, et presento el primer convidat que tenim avui. El tenim a l'altra banda del telèfon, és el Joan Negrier. Ell és gestor i programador de la Sala Trono Armanyà de Tarragona. Joan, què tal? Bon dia i gràcies.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Bon dia, Joan.
Merci, t'agraeixo que ens atenguis, que sé que t'enganxem treballant, no?
Sí, estem a tope, però com sempre, evidentment, aquest tipus de programes i d'entrevistes sempre són molt interessants.
Escolta, demà és el Dia Mundial del Teatre, és festa grossa demà per vosaltres, no? Per als que us hi dediqueu allò en cos i ànima.
Bueno, nosaltres cada dia és el Dia del Teatre. El que a vegades és una mica trist que s'hagi de crear un dia a l'any perquè el món se n'adoni del que fem, no? No només el teatre, sinó altres disciplines. Però en aquest cas, nosaltres ja portem molts anys celebrant-ho i organitzant des d'ADETCA, que és l'Associació d'Empresaris Teatrals de Catalunya, de la qual la Sala Trono forma part de la Junta Directiva, organitzant diferents actes per aquest Dia Internacional del Teatre.
Parlàvem ara amb el Ricard abans de començar de qui volíem saber quina era la salut del teatre a casa nostra. No sé si poguessis posar
un diagnòstic,
una nota o fer un diagnòstic, Joan, què ens diries?
Sí, a casa nostra què és exactament?
A Catalunya. No?
Clar, a Catalunya. Home, doncs el Teatre Catalunya t'he de dir que, malgrat la situació, malgrat el que estem vivint, lamentablement, des de l'1 d'octubre, sí. Que vam tenir vam tocar una mica fons, per dir-ho així, perquè la gent es va espantar, les taquilles se'n van ressentir. He de dir que, tot i així, els teatres s'estan omplint, que la qualitat de les produccions cada vegada és més alta i que, a poc, la normalitat teatral torna, no? Perquè, en el fons, crec jo que el que fa el teatre una mica és, doncs, això, no? Destensar, reunir, mediar i, a vegades, fins i tot, no?, reflexionar sobre molts temes que són de tremenda actualitat.
De totes maneres, Joan, per desgràcia, l'1 d'octubre és relativament a prop, i és veritat que tot ha canviat o s'ha enrarit. Les propostes d'arts escèniques també aprofiten o s'alimenten de l'actualitat?
Sí, algunes sí. Evidentment, el teatre contemporani sempre està viu i els autors, molts, aprofiten el que passa, no?, a l'actualitat per fer textos teatrals, no? I evidentment que algun text, doncs, parla del que està passant. I si no en parla ara mateix, perquè evidentment els autors no tenen prou temps com per poder-lo escriure, sí que la temporada que ve segurament en veurem algun.
Clar. Parlaves d'aquesta davallada i és veritat que segons les dades oficials, no?, dels promotors, i la davallada havia estat del 10% aproximadament, no?, davallada de públic i de recaptació, si ho comparàvem amb la temporada passada.
Exacte.
No sé si això, clar, la situació continua sent molt complicada, si hi ha, no sé, hi ha previsió de que ens recuperem en aquest sentit a mig termini o a curt termini.
Home, ja et dic que la previsió és bona perquè hem recuperat més aviat el públic del que ens pensàvem. Tot i així, encara no hem recuperat les xifres de l'any passat, de la temporada passada, però jo crec i desitjo que amb la temporada que hi ha ara de primavera, amb les produccions que sé que hi haurà i que que es presentaran a Barcelona, doncs acabi de com a mínim assolir el mateix nivell que l'any passat.
Clar.
No demanem més.
Joan, una consulta, un parèntesi ara, perquè no n'estic segur de tot. Tant les sales de cinema com totes les sales de teatre portaven una llarga reivindicació del tema de l'IVA cultural. Això va canviar ara al gener?
No, és a dir, el que ha canviat ha sigut l'IVA per les entrades,
sí,
de teatre. És a dir, l'IVA cultural segueix sent del 21%, és a dir, les companyies en segueixen facturant el 21%, els artistes del 21%, els proveïdors del 21%, és només que el públic, les entrades que paga el públic, en lloc de pagar un 21%, torna a pagar un 2% d'IVA. Mm-hmm. És l'únic que ha canviat. En aquest cas, doncs, què passa? Que l'IVA cultural, que va pujar aquests 11 punts, no?, que va pujar el 2012, ho vam absorbir als teatres, diguéssim. Nosaltres no vam pujar el preu de l'entrada. El Corona, per exemple, va pujar un euro, de 15 a 16 euros, quan hagués hagut de pujar 3 euros i mig l'entrada.
Mm-hmm.
Llavors, l'únic que tenim de bo és això, que com a mínim l'espectador d'ara, doncs, pagarà menys IVA que l'any passat.
O sigui que és una solució a mig, és un pegat, bàsicament.
Exacte, és un pegat, perquè d'aquesta manera el govern, clar, es renta la cara dient que baixa l'IVA cultural.
Correcte.
Però és mentida, perquè només baixa l'IVA de les entrades. L'IVA cultural segueix estant el 21%.
Mm. També és veritat que deies que és, al començar deia Joan, és trist que hi hagi d'haver un dia mundial, però també aprofitem-lo per recordar al públic això, que vosaltres heu estat i esteu assumint, no?, una part importantíssima del que suposa portar d'una producció a terme, que a més de vosaltres això, des de la Trono, en sabeu una mica perquè porteu anys generant muntatges que van, no només a Tarragona, van arreu de Catalunya i també fora.
Sí, clar, vull dir, això és... o sigui, sempre dic, no?, que tenim una empresa cultural, una empresa, en aquest cas, teatral, és un suïcidi, no? Però com que nosaltres som així, som artistes i estem una miqueta boig, perquè si no, no pots treballar en aquest sector, ja t'ho dic ara, doncs ens llancem a la piscina i som agosarats i ho fem. I estic molt content, com a mínim, mira, puc anunciar-vos avui que l'última producció de la sala, però en els 3 aniversaris, ha obtingut 5 candidatures als Premis Max de teatre.
Molt bé,
i això, bona. Penso que mai a la vida una producció de Tarragona ni de fora de Barcelona ho ha obtingut, no? Hem tingut millor espectacle, millor director, millor adaptació teatral, millor protagonista i millor escenografia. Això, saps? Penso que és o sigui, una notícia per mi. Jo, si fos, t'ho juro, de periodista, o si fos de la ciutat, això ho faria com una notícia de la primera plana, perquè penso que, tal com estan les coses, aconseguir això avui en dia és molt complicat.
I tant que sí. Doncs escolta, l'enhorabona, perquè a més, Ricard, tu això no ho saps, la gent de Tarragona sí que n'estarà més al cas que ens estigui escoltant, però pel que ens escoltin des de Lleida, hem de dir que la Trono, com ara aquest 2018, ha començat nova etapa, perquè fa un any, no?, va ser al març que vau haver de tancar, no?, l'anterior seu que teníeu, l'anterior local, Joan?
Justament un any, exacte.
Justament
sí.
Un any, i com es va volcar el públic en aquest cas? Vull dir, realment, no?, que a més vosaltres no ho vau fer, no és un tancament trist, sinó que ho vau voler celebrar fent teatre, no?, que és el que sou i el que feu, i com va respondre
Exacte.
La gent i com us han rebut amb aquesta tornada, que això suposo que és importantíssim per vosaltres.
No, ha sigut brutal, espectacular, molt emocionant. Nosaltres portem fent Teatre Tarragona 15 anys, ara, no? Aquest any celebrem els 15 anys de treball ininterromput, de programació de petit format a Tarragona. I veure com va respondre la gent al tancament de la Trono, que no volien que tanquessin, com van venir a l'última producció i com van també recolzar-nos el dia de l'enterrament de la Trono, que
sí,
van fer un acte simbòlic. Va venir moltíssima gent. Clar, això ens va omplir d'energia, no?, per poder continuar amb la nova etapa que vam arrencar aquí, a la Caixa Escènica del Metropol, el dia 15 de febrer, i que també estan anant molt, molt, molt i molt bé.
Mm-hmm. Escolta, Joan, doncs, escolta, et volia fer una pregunta de fer un balanç d'aquests 15 anys, i això és molt, molt aproximat, i és difícil resumir-ho amb una sola xifra, i ja sé que hi ha dies que es devia d'omplir, hi ha dies que escolta, quasi bé no va venir ningú, però els 15 anys, amb quin tant percent el resumiríem d'afluència a la vostra sala, aproximadament?
Home, doncs, et podria dir, ara mateix, clar, als 15 anys no tinc aquí les xifres,
no.
Però et puc dir que ens movem entre el 70 i el 80% d'ocupació.
Sí. És un tant per cent molt respectable, eh?
No, és un Sí, mires com estan les espietes dels teatres de Barcelona, veuràs que la mitjana està en un 55-60%.
És que t'anava a preguntar què s'ha de fer perquè la gent... Perquè, clar, la gent, per què creus que no va al teatre? Falta d'hàbit? Falta d'informació? Bueno, falta d'educació? Falta de què?
Són molts factors, vull dir... nosaltres, clar, què passa? Que quan hi ha qualsevol altre esdeveniment, no?, a l'actualitat, i bàsicament política o els esports, per exemple, que són el nostre gran enemic,
sí.
Clar, tu què fas? Doncs esperes que arribin les notícies per enterar-te'n, i normalment la gent treballa, doncs, jo què sé, doncs, fins a les 6 o les 7, per tant arriben a casa a quarta 8, veuen les notícies per enterar-se del que ha passat, el futbol també el fan sempre a aquella hora. Clar, és un competidor brutal, això, no?, amb nosaltres. I llavors, evidentment, la crisi econòmica que vam patir, no?, de l'11 fins al 15, o fins ara, que ara podríem dir que estem arrastrant-ho, clar, què fa? Que la gent, doncs, es tregui de sobre una despesa com aquesta, que, diguéssim, no diríem que és bàsica, no?, com menjar o l'educació dels fills, però que jo sempre dic que la cultura i el teatre, si algun dia els polítics poguessin, no?, fer entendre a la població que és bàsica i necessària pel creixement intel·lectual d'un país.
I tant.
Però com que això encara no ho fan, clar, la gent diu, jo, el teatre no és necessari, per tant, pues, és tot el primer que elimino. I ho entenc, què vull dir? Jo sí que entenc que, evidentment, no, menjar i els metges és molt més important que la cultura, però en aquest cas, el dia que arribi, no, com passa, per exemple, a Alemanya o a Argentina, no, que ara vam estar amb una producció de la Sala Trono, clar, els teatres estan a rebentar tots. Uh-huh. Quan hi ha el Corralito Argentina, és a dir, allà molta gent diu que la crisi econòmica la van salvar al teatre, perquè els teatres seguien plens, era un lloc d'opinió i de reflexió. Uh-huh. Era un lloc on la gent es trobava per decidir, per opinar i per poder no prendre una decisió sobre el que estava passant. I ells van dir que el teatre no s'havia d'acabar i el teatre no va morir.
Bueno,
no?
Sempre ha sigut un món reivindicatiu, el món del teatre, el de les arts escèniques
la
en general.
La cultura també es denuncia en moltes ocasions, no? Però, mira, just, Joan, la setmana passada parlàvem del Dia de la Felicitat i parlàvem d'un estudi universitari que ens deia que consumir cultura i teatre, per exemple, no? Ricard ens especificava l'experta que això ens feia molt més feliços, no? Que contribuïa al nostre benestar.
A més, l'estudi, Joan, t'ho dic perquè et quedaràs més tranquil, va concloure que, a més, anar al teatre et feia més feliç que veure la tele.
Sí.
Home, no, ja t'ho dic jo. A vegades, també et dic jo, que a vegades volem que vegi, no et fa més feliç, com ho dic ara. Però sí que ser, evidentment, vull dir, penso que això és com, no?, és una, de vegades dic, és com la religió, és una qüestió de fe, no? La gent va a missa, no?, i és com una litúrgia i és un ritual, doncs, anar al teatre igual. I llavors, evidentment, que molts cops, com que és un art en directe, és un art que, per sort, és l'únic art que internet i les noves tecnologies no podran mai suplir, mai, perquè no podràs descarregar-te d'internet mai una obra de teatre, m'entens? Llavors, això és l'únic que salva la gent d'això, no? De tinc un dia dolent, tal i qual, i potser em costa molt anar al teatre, sortir de casa per anar a veure una obra de teatre, però si hi vas, t'asseguro que et transformarà aquell dia, i això és el bo que tenim, no? Els actors que aconseguim fer una mica més feliç a la població.
Uh-huh. Doncs, escolta, l'enhorabona per aquestes nominacions als premis Max, Joan, importantíssim.
Gràcies, moltes gràcies.
Seguirem molt a prop a això. Per cert, tu has reivindicat, fora de Barcelona, hi ha vida, hi ha molta vida teatral, a més, no?, a les comarques de Tarragona, a més tenim, no?, grans teatres i grans propostes.
I és bo que ho fem saber, a més, que no, al final, si no, sempre morim al mateix lloc. No? Escolti, fora de Barcelona també es fan grans coses.
I tant. Joan, no sé si tu has actuat o has portat algun muntatge a Lleida?
A Lleida, mira, a Lleida tenim un problema, que és que no sé què passa, que les produccions de la Perona no han trepitjat Lleida mai.
No m'ho puc creure.
Mai. Com a actor, bé, en produccions de Barcelona sí que hi he anat a actuar, però també fa molts anys que hi vaig. L'última va ser Barcelona, amb la Vila de Sau, i va ser el 2014, si no m'equivoco, però amb la Teletrono, amb cap producció, hem trepitjat Lleida. Per tant, aquí ho deixo.
Ho hem d'arreglar, això.
Reivindicació feta.
Sí, sí, sí.
Ara això ho farem arribar al despatx necessari.
Sí,
això.
Mira, el proper convidat ho farem arribar.
El proper
arribar.
Convidat,
sí.
Ara li preguntem, a veure. Per cert, que és el, acabem ja, Joan, que sabem que tens una mica de pressa, que és el darrer que has vist com a espectador de teatre, eh?
El darrer que he vist?
Sí.
Em preguntes?
Sí, el darrer que has vist com a espectador.
Doncs mira, vaig anar a veure a la FECA a Barcelona un espectacle que es diu A mi no m'escrivió Tennessee Williams, del Roberto Alonso, que és una meravella, o sigui, una meravella d'espectacle. Estem mirant de portar-lo també a Tarragona, i perquè a mi el pugui disfrutar la gent d'aquí, perquè ell és tarragoní, aquest coreògraf meravellós, i estem intentant portar-lo a Tarragona perquè és un espectacle que realment val molt la pena veure.
Doncs mira, estarem atents. Jo els dic, per cert, la web www.salatrono.com, allà estan al tanto de tot el que preparen. Joan, mil gràcies per haver-nos atès, ha estat un plaer.
A vosaltres, com sempre, pel recolzament, que vagi molt bé.
Gràcies,
Joan.
Adéu.
Fem una pausa i seguim parlant del Dia Mundial de Teatre i seguim parlant d'arts escèniques.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs sap que ens acostem una mica més a les dues, Mònica.
Ja hi som pràcticament, eh?
Ja hi som, bueno, però ens falta encara una estona en la que ara parlarem també del Dia Mundial de les Arts Escèniques, del teatre, i ho farem amb el director d'Arts Escèniques de la ciutat de Lleida, el Llorenç Corbella, que està als nostres estudis a Lleida. Llorenç, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Llorenç, gràcies.
Escolta, ara justament, quan el Joan ens deia la darrera obra que havia anat a veure a Barcelona, el Llorenç em deia, no, si això ja ho vam fer a Lleida abans.
Sí, i en el seu lloc original, que era a sota un pont.
Sí. és que veus, és que de vegades aquesta cosa de que tot passa sempre a Barcelona, i no és veritat això. Anem a comarques, anem abans.
Ah. No, passa en tot. Hi ha espectacles que ara estan nominats, que encara estan nominats a Premis Max, i avui donen els Premis de la Crítica, que nosaltres tenim previstos fer per la propera temporada. I inclús alguns ja els van fer la temporada passada. Vull dir, el circuit és el que és, i tu programes en funció no dels premis ni dels possibles premis, sinó que amb allò que dius, creus que el públic de, en el meu cas, públic de Lleida i comarca, creus que això ho ha de veure, no? Mm-hmm. A banda dels meus gustos teatrals, evidentment.
Clar, això sempre es nota una mica, no? Suposo, Llorenç.
Sí, bueno, és inevitable, però el que sí és que, clar, a veure, hi ha una cosa que està passant. Jo vaig a veure molt teatre, i hi ha coses que dius, no, mira, això ja ho he vist, això ja ho vaig veure tal any, això tal. Però això no, és un problema que tinc jo i la majoria de gent que anem molt al teatre. Però hi ha espectacles que nosaltres ens poden recordar a coses més antigues o més passades, però que són igual d'interessants que vegi el públic. I, més a més, si són recents, doncs millor. Mm-hmm.
Com dèiem abans, demà, dia 27 de març, és el Dia Mundial del Teatre. Li preguntàvem fa uns minuts al Joan. Llorenç, gran dia, també.
Sí, bueno, jo arribo a un moment que dius tant dia, cada dia és,
no, cada dia és
algun
mundial, sí.
Alguna manifestació. Per mi el dia del teatre és cada dia que jo puc anar al teatre i puc gaudir, i en aquest cas el puc programar i em ve gent i el disfruta, no? Per mi és dia important. Donar-li més important, bueno, està bé, doncs, perquè gràcies a això també, els mitjans també potser igual en parleu més, no? En aquest cas nosaltres no fem res especial perquè aquesta setmana no fem programació, però aquest el cap de setmana passat vam fer dos espectacles que van agradar molt, i per mi això ja és festa, festa del teatre. No?
Clar. Li preguntàvem també al gestor de la Trono de Tarragona, en aquest cas, sí que no he pogut coincidir.
No han pogut coincidir, Mònica,
perquè el
però
Joan tenia feina, sí.
Però el Llorenç sí que el coneix, el Joan.
Sí, es coneixen, sí. Molt bé. Ens ha fet una reivindicació que ara te la passem també, Llorenç. Li preguntàvem sobre la salut. Quina considerava ell que era la salut del teatre a casa nostra, a Catalunya, en el teu cas a Lleida, que és el territori que domines més, no? Anem al teatre prou?
Evidentment, jo crec que no. Però bé, la salut, el teatre són tantes coses que tal. A nivell de creació, jo crec que el país estem de primera fila. A nivell d'instal·lacions, ara ja podríem dir que estem molt bé. En general, parlant en general, vull dir que les ciutats i els pobles han reivindicat durant molt temps tenir uns espais amb uns mínims decents tècnics, no? Doncs bé, encara hi ha molta feina perquè mai en tens prou i tal. Jo sempre em fa la gràcia que ara que tenim bones instal·lacions, ara voleu fer el teatre al carrer. Bueno, és això. Però també passa no només al carrer, sinó que ara dius, per exemple, molts espectacles de la Perla 29 que fan cada espectacle és amb una disposició del públic diferent. Dius, ostres, ara vam veure Bodes de Sangre allà, que ens va agrada molt per l'espai, l'escenografia, com estava distribuït el públic i tal, i doncs ara anirem de gira i com que amb aquesta distribució del públic no es pot fer, doncs es farà una versió a la italiana, a veure què passarà, no? Bueno, són aquestes coses. Dius, a mi m'agradaria poder presentar els espectacles com originalment estan pensats, no? Mm-hmm. Bueno, doncs això hi ha espais que aquí doncs encara ens falta una mica, no? Clar. Després, el públic si va molt, hi ha muntatges que hi van molt, gairebé ni s'han de publicitar, i després hi ha espectacles que són tan o més bons que els que estan més publicitats i el públic no hi arriba, no? O sigui, no ve.
Però el Joan li preguntava amb això, clar, jo us ho pregunto, i suposo que si tinguéssim la clau ja haguéssiu atacat el problema, però a què és degut? Falta d'hàbit?
És el preu,
que
no?
És un problema de preu, és un problema de falta d'hàbit, és un problema d'educació, és un problema de què?
Jo estic segur que el preu ja no és això. El preu se n'ha parlat molt, ha sigut un tòpic i és possible que hi hagi espectacles que siguin molt cars, però vull dir que hi ha espectacles que han moltes ofertes. Allí, per exemple, Escena 25, durant 24 hores,
correcte,
tots els de 25 anys, els menors de 25 anys, podien comprar entrades a la majoria de teatres per la majoria de funcions d'espectacles que es fan arreu de Catalunya.
Doncs a 7 aquí, euros, em sembla, no?
A 7 euros.
Aquí
a Lleida avui ho estàvem mirant i no m'ha arribat ni a la meitat del cupo que hi havia. Vull dir que, a veure, potser fem algunes coses malament nosaltres a l'hora d'informar-te, d'informar el públic. Ara vinc d'una reunió per veure com podem fer el programa de la pròxima temporada, no? Dius, si tenim que explicar més, a veure com podem Clar. Arribar al públic, perquè jo el que m'agradaria és que pugui arribar la màxima informació del públic i després, si critiquen una temporada o critiquen un espectacle, és haver-lo vist i llavors que en puguem parlar. Que això és la satisfacció que tens, no?
Bueno, en aquest sentit, Mònica, Lleida fa un any i mig, Llorenç es va fer un gran pas i és unificar la programació de les estructures públiques que ofereixen teatre. I jo això sí que crec que és un bon pas.
Sí, era també per facilitar la informació que arribi al públic, no? Llavors dius, no, fem un programa on hi pugui sortir tota la programació d'arts escèniques, o la gran majoria, i allà llavors, i dia per dia, no? I llavors això facilita. A veure, és un problema que no tenim a Lleida, sinó a tot arreu, perquè de tant, cada dos mesos, un mes i mig, ens trobem la majoria de teatres de Catalunya, i i per contrastar, no?
O sigui, que és extrapolable tot.
Sí, 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 sí. Hi ha uns llocs que doncs, hi ha unes coses que les tenen més controlades que uns altres, però el que sí que és important és l'hàbit i el que deia el Joan de la cultura. Jo no ho sé, jo aquests dies, i des de l'1 d'octubre, suposem per ficar una data d'angoixa, jo personalment tenia la necessitat de desconnectar una mica, però sobretot de connectar amb espectacles, ja no només pensant en programar Lleida, sinó per satisfacció personal, o anar a veure una exposició, que ho he fet, i veure cine. Però cine, perquè per alimentar-me una mica sí. més, per dir, dius, no, és que amb tot el que ens cau damunt, ja encara es poden fer coses boniques. Bueno,
ara tu recordaràs. Sí, és aquest agafar aire, no? Però agafar aire, que dius.
Sí, agafar aire, sí, sí.
Ara tu recordarà la Mònica, però el dilluns passat de què vam parlar?
Doncs vam parlar, no, de la felicitat, de la relació de consumir cultura i la felicitat que això ens aporta, no?
Pues és això. Jo tinc aquesta necessitat. Hi haurà gent que tindrà necessitat d'anar cada diumenge a veure un partit.
Però vull dir que això està estudiat, eh? Que vam parlar és d'un estudi. Que...
Sí, però també són els hàbits, no? Jo crec que doncs, l'esport és cultura, també, sí. i alimenta, però també poder variar, no sé, a mi també m'agraden, hi ha esports que també m'agraden, però també vaig al teatre, hi ha molts dies que hi ha partit, dic, ostres, el dimecres he quedat que anava al teatre, ostres, hi ha partit, bueno, doncs em decanto per anar al teatre.
Però és veritat que és una qüestió, jo crec, d'hàbit, perquè ho deies fa uns minuts, no? Llorenç, a nivell de creació i de producció d'espectacles, Catalunya és potentíssima, no?, en aquest sentit.
És molt potent, i amb petits espectacles, amb grans espectacles, amb espectacles de familiars, vull dir que amb això no... És que el problema, quan estic programant i estic anant a veure espectacles, i evidentment no pots anar a veure tots els espectacles, em puc anar a veure 100, 150, 200 màxim a l'any. I això és una petita quantitat dels espectacles que s'estan fent. I programes en funció d'això. Intentes programar amb inclús coses que no has vist, però veus, dius, això promet, i dones confiança en aquella companyia. Bueno, aquest sentit no em preocupa. És a dir, ostres, a veure, l'any que ve tindrem espectacles bons.
Que segur que sí, no?
Segur que n'hi ha.
Ah, bueno, et passem l'encàrrec que ens ha fet el Joan, que em sembla que l'has pogut escoltar quan has arribat, que la Trono, els espectacles de la Trono han d'arribar a Lleida, que no hi han passat encara.
Sí, jo he anat a veure alguns espectacles. Vaig anar abans de venir a Lleida, havia passat per la sala, conec, amb el Joan també el conec, hem coincidit alguna vegada, i sí, és cert, però és que no donem abast. Però bé, hi serà, i ara tinc, el que no conec és la nova sala Trono, que tinc ganes de conèixer-ho, i llavors aprofitar i tal, però de la mateixa manera, que dic, a veure quantes companyies de teatre familiar tenim a Lleida, que n'hi ha una colla,
i actuen per aquí,
quan
no?
Van per Tarragona,
bueno,
que segur
clar,
que hi van.
Però això, aquí... això és molt enriquidor, també, que surtis de la teva zona de confort, per entendre'ns, del teu
sí.
públic.
És a dir, jo... a més, fa tants anys que em moc que conec molta gent que fa producció, i he donat classes molt temps a l'Institut del Teatre, coneixes a noves generacions, i després, ostres, estàs a Lleida, i de seguida et truquen, i uah, clar, a nosaltres ens paguen per dir que no per dir que sí.
Clar,
perquè
clar.
Dir que sí ho pots dir 30 vegades a l'any i n'has de dir no 300.
Clar, és que aquí
i amb gent que coneixes, i clar, això és... Bueno, però
la visió
no em queixo, vull dir, és la feina.
De programa quan estàs, diguéssim, a la banda institucional, per dir-ho d'alguna manera, no? O quan estàs a l'àmbit privat també canvia, suposo.
Sí, més és que tens tanta oferta que...
Escolta, que ens queda menys d'un minut, arribem a les dues.
Ai, hauràs de tornar un altre dia,
sí,
llavors.
Quina és la darrera obra que has anat a veure?
darrera obra...
A nivell personal, bueno, a nivell personal,
sí.
Tu.
Vaja. Sí, no, no, mira, t'he de dir Clàudia, que és la que vam fer el dissabte al Teatre de l'Escorxador.
Al final era com l'havien explicat.
I tant, sí, sí. Jo aquí no la recomanava, sinó que gairebé obligava que la gent hi anés, perquè, bueno, era superemocionant. Era boníssima.
Escolta, doncs, Clàudia, que dins amb la recomanació.
Ens hem quedat sense temps. El director d'Arts Escèniques de la ciutat de Lleida, Llorenç Corbella, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Llorenç.
I Mònica, ja està.
Notícies, i demà hi tornem, a partir de les 12:20, aquí, Herrera en Cope, a Tarragona i a Lleida.
I a la 1, cuina.
Ai, sí, la Lleida.
Apa.
Adéu.